Al matí, amb Mireia Sanz.
L'equip femení de l'Astralpunt Natació Sabadell és a 48 hores de poder-se endur una nova Eurolliga. La Final Four de la màxima competició europea començarà a disputar-se demà a Campllong. Les sabadellenques busquen aconseguir la cinquena Copa d'Europa i ho fan amb les estadístiques a favor. Sempre que han jugat a la ciutat s'han endut la competició. Escalfem motors al matí i ho fem conversant amb el president del Club Natació Sabadell, en Claudi Martí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
I també he cridat el Pau Vituri, company d'esports, home waterpolo de Ràdio Sabadell, per l'assistència tècnica que farà falta segurament en aquesta entrevista. Bon dia, Pau.
Bon dia, Mireia. No ho crec, eh?
Una mica potser sí, per la part més esportiva, perquè una, mira, ja sabeu que més o menys els esports ens agraden, però...
No parem de parlar aquests dies, la redacció.
No, això és veritat, parlem molt de waterpolo. Quines sensacions té Claudi Martí a 24 hores de la Final Four?
Bé, les sensacions en aquest cas sempre han de ser positives, no? Però possiblement aquesta vegada molt més, tant des de l'aspecte organitzatiu, doncs portem molts dies i molt esforç fet ja per tenir una organització exemplar i digna del club que presideixo i de la ciutat de Sabadell, i des del punt de vista esportiu esperançat, com sempre, en poder aconseguir aquesta cinquena Copa d'Europa, que bé, sembla que sigui el seu número 1-5, doncs sembla poder que sigui una mica més transcendent, no? Però que no deixa de ser doncs un repte més al nostre projecte.
Clar, entenc que quan s'organitza una competició d'aquestes característiques, els nervis propis del fet de dir esportius també se sumen, de que tota l'organització vagi bé, no?
Sí, clar, és una mica de nerviosisme col·lectiu, però nerviosisme, com ho diria, d'una manera engrescadora, no? Bueno, perquè s'han de fer moltes coses, però quan veus la cara de la gent, des de qualsevol dels treballadors nostres del club, aficionats, esportistes i les pròpies jugadores, doncs que veus que ja tenen ganes que arribi tothom, que arribi el moment per poder demostrar que tot s'ha fet bé, que uns hem treballat bé per tenir la piscina al nivell que ha d'estar, que els tècnics han fet la feina durant tot l'any i que les jugadores poden demostrar doncs que són les millors, doncs això jo crec que encara et dona més al·licient per pensar que serà un èxit.
Ha estat senzill aconseguir que la competició se celebri a Sabadell? Perquè, clar, repassàvem ahir quan demanava ajuda als companys d'esports, em deien, sempre que juguem a casa guanyem. Dic, ostres, llavors s'havia d'anar segur que la juguéssim a casa, no?
Bé, sembla ser que, no és una realitat, que el jugar a casa aquesta competició et dona un cert valor afegit a l'hora de guanyar-la, no? Però el poder aconseguir organitzar-la de nou aquí no ha estat fàcil perquè és una competició que cada any va guanyant més adeptes, en el sentit de que va cada any es fa una mica millor, per dir-ho així, no? Va prenent molta més força i molta més consistència la seva organització, tant a nivell pròpiament organitzatiu com d'esportiu, i bé, el portar-la aquí doncs ha sigut una feina, fa més d'un any que estem treballant, concretament des del dia que vam perdre la final de Quirixi l'any passat, no? On precisament la gran petició de les nostres jugadores i el cos tècnic va ser, Claudi, fem tot el possible per jugar-la a Sabadell, entre altres coses per no tenir que viatjar novament a Quirixi, com podia ser el cas, no? I ens vam posar a treballar fa un any, i bueno, des de l'estiu passat doncs que ja hi treballàvem de forma molt concreta. Evidentment mai pots dir això, organitzaré, entre altres coses, per si no t'has classificat, però la feina ha estat intensa i crec que l'èxit en aquest sentit organitzatiu està assegurat.
Ha parlat en algun moment que es pogués celebrar Sabadell? Perquè recordo que teníem el Pau a Itàlia en els quarts de final i ens deia, ostres, és que ara ens han sortit dos grecs.
Ens fem travesses allà tots.
Dos grecs que s'han classificat i ara pot ser que Atenes pugui demanar-ho amb allò de la proximitat de dos equips.
Sí,
no?
Perquè a més feia, clar, si tiràvem la vista enrere, teníem els dos últims anys aquí i així, veníem d'un any a Sabadell i llavors sí, l'any anterior al Pireu, a Atenes. Llavors, clar, en el moment que es classifica en Boliagmeni i Olympiacos és ai que no ens avancin per la dreta. No sé si va arribar a perillar.
Home, arribar a perillar no ho sé, però sí que és cert que no només els equips grecs, sinó l'equip italià també estava molt interessat. De fet, crec, segons m'han confirmat, dels 8 equips que es van classificar per quarts de final, crec que pràcticament els 8 o 7 van demanar organitzar la Final Four si es classificaven per ella, no? Però bé, nosaltres ja havíem fet molta part de la feina, jo tenia el compromís de l'EN que si ens classificàvem doncs l'organitzaríem aquest any, tenia el recolzament de la Federació Espanyola, de la Federació Catalana, de la ciutat, i amb això estava bastant tranquil en el sentit de que bé, jo entenc moltes vegades que quan hi ha compromisos o una paraula donada en aquest aspecte, doncs tothom tendeix a complir, no?
Per tant, no hi havia aquest patiment. Ens deies, jugar a casa dona valor afegit. Per aquells que no estem molt avançats en el món del waterpolo, aquest valor afegit ve per la força que hi dona l'afició, per allò que es diu a vegades de que és un jugador més, no? Una jugadora més, en aquest cas, dins l'aigua.
Bé, el valor afegit ve per molts aspectes, no? I possiblement el que menys transcendeix, perquè almenys així ho vull pensar-ho, no? És el que molta gent podia pensar que és el que més valor afegit li porta i és el que creus que t'ajudarà, no? Que no et penalitzarà
l'arbitratge,
no? I possiblement això és el que menys valor afegit té o el que menys li hem de donar des de fora, no? El valor afegit que té important és doncs, que jugues a casa amb unes instal·lacions que tu et coneixes, doncs, pel fet que cada dia doncs, arribes, fas el teu esport, entrenes, fas servir els vestidors, sembla una tonteria, no? Et sents com a casa perquè coneixes a tota la gent que està allà o el 99% de la gent que hi és, perquè estàs a la teva ciutat, perquè no has de viatjar. Això crec que li dona, és el valor afegit aquest, no? El fet de competir en un entorn, diguem, que no és estrany per tu.
Deixa'm apuntar una dada, Mireia, en aquest sentit. És que al final estem parlant que les últimes 5 Final Fours se l'ha acabat enduent l'equip organitzador. El club el 2014-2016, també tenim entremig, com diem, l'Olympiacos, i Kirishi 2017-2018. Per tant, si el club guanya aquest cop també l'Eurolliga, estaríem parlant de 6 anys consecutius que l'organitzador s'emporta aquesta competició.
I si no m'equivoco, l'any passat va haver una mica de queixes amb l'arbitratge, per ser una mica casolà.
La final, sí, contra Kirishi, aquella tanda de penals malaurada.
Sí, l'any passat, bé, aquest factor, diguem, que el podries, diguem, visualitzar en l'arbitratge, però segurament aquella final de Kirishi, si no hagués sigut una final que hagués jugat a molts milers de quilòmetres de casa, amb un ambient, diguem, en contra, normal, correcte i normal, ja no només des del punt de vista de gent, sinó també des del punt de vista de l'hàbitat, no? Si no hi heu estat, evidentment anar a Kirishi no és el millor hàbitat, doncs, per estar confortable des del punt de vista d'un esdeveniment esportiu, no? Doncs això, possiblement, si no haguessin tingut aquest hàbitat, jo crec que aquella final no hagués arribat als penals, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la influència de qualsevol àrbit hagués sigut intranscendent, no? I aquest que és el valor afegit que hem de treure-li nosaltres de fer-la a casa.
Què suposa pel club i per Sabadell organitzar una competició d'aquestes característiques?
Bé, jo crec que pel club representa molt, representa el reconeixement sobretot a la feina ben feta. Quan parlo de la feina ben feta, no és només un reconeixement a que tens un gran equip i n'has guanyat moltes i pots guanyar moltes Copes d'Europa. És un reconeixement al projecte de club en quant al seu compromís amb el waterpolo i sobretot amb el waterpolo femení. I aquest compromís va des del que nosaltres dediquem d'esforços de tècnics humans, instal·lacions a la promoció i a l'ensenyament de l'esport femení, concretament en aquest cas el waterpolo, fins a lo que és el reconeixement a que som capaços d'organitzar aquests tipus d'events. I bueno, i els que seguiu una mica l'esport, el club portem 2 mesos que no hem parat d'organitzar esdeveniments lligats sobretot amb l'activitat aquàtica, no? Això per una banda, crec que és la confiança que les institucions a nivell català, espanyol i europeu tenen en el club en què és capaç de tirar endavant esdeveniments d'aquest tipus. I per la ciutat jo crec que ha de ser una oportunitat molt clara, no? Una oportunitat molt clara d'una vegada més posar la ciutat, el nom de la ciutat de Sabadell al món, per dir-ho. Ja sé que és que l'impacte que té no és el mateix que té els grans esports, però la nostra contribució amb això és, jo crec que és important, jo crec que Sabadell ho ha d'aprofitar i està molt orgullós, molt orgullosa com a ciutat del que això representa.
Des de l'Ajuntament així ho traslladen, és a dir, quan se'ls planteja d'organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques a Sabadell, hi ha una aposta clara i un suport de l'administració local?
Bé, jo amb això tinc que dir que des del primer moment que amb l'Ajuntament hem treballat concretament per aquest esdeveniment i per molts altres, jo sempre he trobat a l'Ajuntament el recolzament necessari i que jo esperava de l'Ajuntament de la meva ciutat per tirar endavant això. Sempre, evidentment, tu penses que les coses poden ser més, però jo crec que s'ha de valorar amb la seva justa mesura el que l'Ajuntament i el club fan conjuntament, i en aquest aspecte crec que anem de la mà i estic encantat de poder anar-hi, de que junts puguem aconseguir èxits.
Parlaves ara del compromís amb el waterpolo femení, crec que és un dels elements que defineix el club directament, sobretot en un context en què, malgrat que se'n parla molt, l'aposta amb diners damunt la taula per l'esport femení costa de trobar en els clubs a Catalunya, Espanya i al món en general. Aquesta creus que és una carta que fa diferent al club, el fet de que s'aposta per l'esport femení sense pensar si s'està apostant per homes o per dones, sinó senzillament apostant per l'equip que té més prospecció de futur?
Bé, jo crec que és un element clau a la manera de, en el moment de valorar el que és el Club Natació Sabadell dintre de l'àmbit esportiu i dintre de l'àmbit social, tant a la ciutat com en el país, no? Nosaltres quan entenem que som un club referent en l'àmbit de l'esport, doncs parlem en l'àmbit de l'esport, no? Possiblement ho intentem ser en tots els esports, més focalitzat la part de l'elit amb l'aigua, perquè som Club Natació, però quan volem ser referent, volem transmetre uns valors, volem, pensem en projectes esportius que ens portin fins a l'elit, nosaltres mai distingim si són noies o són nois. És més, possiblement en aquest moment tenim molts més esportistes noies a l'àmbit, a les seccions d'aigua, entre altres coses, perquè la natació artística només la practiquen noies, que nois no. Però no, nosaltres no és un fet rellevant, el sexe no marca la diferència de projecte, no? I la diferència de projecte no la marca ni des del moment que tu defineixes quins tècnics necessites per entrenar o per fer la captació de nois o noies, fins al moment que tu has de definir quin és el que has d'invertir amb els equips professionals, femení o masculí. Al final inverteixes o remuneres o ajudes econòmicament, que és l'últim punt, en virtut, diguem, del nivell que assoleix cadascú, no? I quan a mi em pregunten, pot ser que vosaltres invertiu més en el waterpolo femení? O inclús algú em fa la pregunta, pot ser que les jugadores del femení puguin arribar a tenir ajudes econòmiques superior masculí? Sí. És una qüestió de discriminació positiva o no? És una qüestió de vàlua de cada un. Si tu ets el millor, les noies, doncs en aquest aspecte, jo no me n'he amagat, i els nois ho entenen també, són en el seu nivell millors que els nois. Llavors, com que són millors a la seva feina, doncs se'ls ha de reconèixer en el nivell més alt, no? I això no té que crear cap problema, i no ho crea de fet ni entre els esportistes masculins o femenins, ni evidentment entre el soci del club.
I això és un cas aïllat en el món del waterpolo, un club que aposti d'aquesta manera més pel femení que pel masculí?
Home, és un cas possiblement diferent, no? No és aïllat, perquè hi ha molts clubs que treballen l'esport femení també molt bé, igual que nosaltres. El que passa que sí que possiblement és un cas més aïllat, perquè nosaltres hem aconseguit un nivell esportiu i d'èxit a alt nivell, doncs molt significatiu, no? I això fa doncs que tingui més visió, encara que evidentment és un altre punt diferenciador, no? On aquesta visibilitat davant dels mitjans i públicament de l'esport femení, possiblement aquí sí que pateixes més la diferenciació, no? Que si nosaltres tinguéssim un equip del nivell que tenim en el femení, el tinguéssim en el masculí, malauradament, a nivell mediàtic estic segur que tindria molta més repercussió, però això és un aspecte que hem de treballar també entre tots.
I com a societat, en global, ja seria un debat que podríem encetar també sobre l'esport femení. És un model que té intenció de continuar, d'aquesta aposta clara pel femení?
És un model de continuïtat total, no? L'aposta pel femení i l'aposta per l'esport del club. Nosaltres, en el nostre projecte de ja fa més de 2 anys, quan vam guanyar les eleccions, i el nostre pla Pedrera, doncs es basa en la potenciació de tot l'esport, tant des de la base fins a l'elit, tant masculí com femení, com esports d'aigua, esports de sec, no? Per tant, la nostra aposta per l'esport seguirà, i si l'esport femení en un moment determinat segueix a dalt amb unes disciplines, o el masculí segueix a dalt, sempre recolzarem a tots els nostres esportistes al nivell que faci falta.
Aquest pla Pedrera que ens explicaves ara és un pla de futur, o ja l'estem veient? És a dir, l'equip que sortirà demà a la piscina, ja hi ha aquesta pedrera que es pot veure del Club Natació?
Jo crec que aquest pla, els fruits que es poden veure de forma tangible amb grans esportistes o grans esdeveniments, evidentment, és a més llarg termini el que ho veuràs possiblement, però la manera en què s'està treballant el concepte de waterpolo i de natació, en aquest cas, que hem recuperat en aquests 2 últims anys, hem avançat molt, no? I hem avançat molt, doncs, perquè, bé, s'ha potenciat la formació, les oportunitats d'aquests equips, no? Nosaltres, sembla una tonteria, però una de les coses que més ens preocupava fa dos anys, concretament a l'equip femení, era l'oportunitat i la progressió que les nostres jugadores joves podien tenir per arribar al primer equip. És evidentment que arribar al primer equip del Natació Sabadell femení doncs no és igual de fàcil que en altres clubs, això passa amb tots els esports, no? Però nosaltres sí que era, dintre d'aquest Pla Pedrera, una petita part o un d'ell, doncs era com fer-ho doncs per potenciar això. Que això ha significat fer canvis o en algunes vegades prendre algunes decisions de que algunes jugadores que hi eren no hi són o a l'hora d'incorporar noves jugadores fer-ho d'una determinada manera o una altra, bueno, és un pas més i és cert doncs, que en els últims dos anys ja hi comencen a haver jugadores joves que tenen molta més oportunitat de participar en aquest primer equip.
Aquest Pla Pedrera quan comença? A quina edat una jugadora ja veieu que té aquesta oportunitat i comenceu a treballar amb ella per poder-la portar cap a aquest primer equip?
Aquest Pla Pedrera, encara que sembli una tonteria i una obvietat, comença la captació. I la captació possiblement és una part que ens pensem que és molt senzilla i cada vegada és més complexa. Cada vegada és més complexa perquè cada vegada hi ha més oportunitat de fer esports, cada vegada, sobretot en el món femení, i ens trobem ara, per exemple, i no és només un tema de club, és un tema que a nivell de federacions hi ha certa preocupació, entre cometes, però que és un punt que hem de millorar. És a dir, anys enrere, al final, tots els nens i nenes anaven a nedar i un cop començaven a nedar tu intentaves captar els que poguessis retenir perquè fessin natació i al cap d'uns anys el que no li anava a la natació li proposaves fer waterpolo i les nenes, algunes els hi proposaves fer natació sincronitzada en aquell moment. No? Avui en dia ja no és així. Si tu vols tenir un esport de qualitat, la primera qualitat doncs passa perquè tu tinguis uns criteris de captació on puguis explicar, tu ja els has d'explicar a un pare i una mare d'un nen, una nena de 5-6 anys, quines són les oportunitats que pot tenir. Explicant-li doncs,
amb 5-6 anys ja s'ha de veure?
Bueno, no s'ha de veure, però li has d'oferir, li has d'explicar, mira, per les oportunitats on pots fer waterpolo, pots fer natació artística, pots fer natació de tota la vida, i cada cosa significa doncs, aquest pla és el que nosaltres posem a la teva disposició. I a la primera part el pla és molt semblant, no? Evidentment tu fas la captació, aprèn les disciplines, però ja és important posar sobre la taula tot el fet de que, i aquest Pla Pedrera hi ha moltes parts comuns, però hi ha moltes parts també que comencen a diferenciar a mesura que els nens són, i les nenes són petites, no? I això bé, sembla una obvietat, però bueno, fins fa poc temps no era així, i hem començat a treballar des de baix fins...
És a dir, que no sigui tota la natació el comú i que es vagi obrint, sinó obrir des del principi.
Sí, obrir des del principi o posar... També hi ha plans que tu pots posar sobre la taula l'oportunitat de provar diferents modalitats, perquè el nen o la nena a vegades se senten més còmode. Evidentment, un nen o una nena pot començar amb 5-6 anys a aprendre a nedar i al cap de dos anys pot descobrir que li agrada més la natació artística o que prefereix... Però tot això ho tens que fer d'una manera ordenada. No pots deixar tota aquesta part a l'espontaneïtat, no? Perquè llavors et demostra que no funciona. Has d'ordenar, has de planificar, has de posar els mitjans tècnics, humans, per fer el seguiment, i bé, és una part més de la formació dels nostres nens i nenes, no?
I els efectes, deies, a llarg termini, però què vol dir a llarg termini? No sé per què, em comentava el Pau, hi ha dues jugadores americanes que l'any que ve no hi podran ser perquè, com que és any de preolímpic, han d'estar als Estats Units. Aquestes dues jugadores es podrien cobrir ja amb jugadores de casa que pugin? Està tot a punt per poder ser així?
Bé, possiblement una part sigui així. O sigui, nosaltres, com en la planificació del proper any, ja hem començat a treballar i factors com aquests els has de tenir en compte. Has de tenir en compte també, bueno, si continuaran totes les jugadores nacionals, que jo crec que sí, perquè la majoria acaba en contracte, però jo espero i desitjo que totes continuïn en el nostre projecte. Però bé, quan tu fas aquest tipus de planificació també ho tens en compte, i nosaltres contem amb les jugadores de casa perquè comencin a tenir minuts i participar de forma cada vegada més important les joves amb el primer equip. I això crec que és un punt que s'ha de valorar molt i s'ha de posar sobre la taula, perquè és cabdal fer això perquè aquestes jugadores d'aquí uns anys puguin arribar a decidir una Copa d'Europa com ara ho fan jugadores que venen de fora.
Explicat, no? Explicat tot el tema del futur. Jo també volia preguntar, evidentment, Claudi, per un tema més... de més actualitat, no? Com és la semifinal de demà. Se n'ha parlat molt del Pàdova, hem parlat molt a les últimes hores, un equip italià imprevisible, a priori la Ventafocs, però allò, hem parlat amb la Maica, alertes posades. Ahir amb la Laura Ester, també alertes posades. Pas a pas, no? Suposo.
Sí, evidentment pas a pas, i encara que sembla un tòpic dir-ho, però amb una Final Four hi ha quatre equips i els quatre equips classificats són en aquest moment els quatre millors d'Europa. És evident, no? Perquè cadascú ha fet els mèrits suficients per estar-hi, no? I nosaltres crec que tenim un avantatge, a part del que dèiem abans, si juguem a casa o no, i és de que les nostres jugadores tenen un bagatge molt important en competició internacional i ja saben que per poder guanyar el títol tens que estar concentrat des del primer minut i el nom de l'equip de davant no té res a veure. El que has de fer és fer la teva feina per aconseguir guanyar, respectant el rival però sortint per totes, i jo penso que si ho fem des d'aquesta mentalitat i des d'aquest punt de vista no en tinc cap dubte que passarem la semifinal segura.
No sé si fins i tot el que comentaves tu ara és la millor garantia. Un, l'experiència de les jugadores, més enllà del factor Can Llong, però l'experiència de les jugadores, i dos, el fet d'haver caigut els dos últims anys a la tanda de penals, que hi hagi aquesta espurneta i se'ns ha escapat pels pèls.
Clar, tot ajuda les ganes que tu tens entre cometes de revenja de que els dos últims anys has estat a punt i segurament, i ja n'estic convençut, érem el millor equip d'Europa aquests dos últims anys, i si les circumstàncies ens haguessin anat una mica a favor, alguna Copa d'Europa més tindríem. Elles tenen aquest punt de revenja de poder aconseguir-la, però per altra banda són jugadores molt experimentades, saben el que és competir a alt nivell i saben que en aquest alt nivell no pots deixar que les coses estiguin a expensa de que a l'últim minut, a l'últim segon t'entri una pilota. No, tens que fer la feina des del minut 1, des del segon 1, i això et garantitza normalment l'èxit.
I volia preguntar també pel ritme d'entrades, no? Al final és Setmana Santa, aquesta Final Four, amb aquesta circumstància, evidentment, que molta gent doncs fa les maletes i marxa aquests dies. No sé com va aquest ritme d'entrades, tot i que és veritat que és cert també que els socis doncs poden accedir a aquesta piscina olímpica.
Bé, és cert que el que dius, que les dates a vegades semblen o són una mica difícils, no? També és cert, i ho hem parlat aquests dies, que la primera Final Four que vam organitzar l'any 2011 era la mateixa situació que ara, era una Setmana Santa. Possiblement era la primera i recordo que va ser un ple total. Bé, en aquests moments el nivell d'entrades està, jo diria que pràcticament el 80% de les entrades estan retirades, bàsicament per socis. Llavors també és una mica l'aconseguir que el soci vagi efectivament en els partits en la seva totalitat, no? Jo crec que és una bona oportunitat d'haver un gran waterpolo. Els que no anem de vacances o no anem fora i ens quedem a la ciutat podem gaudir d'un espectacle i espero que d'una gran victòria, i jo crec que estaran plenes les graderies cada dia.
Esperem.
I com ho explicarem des de Ràdio Sabadell?
Allà hi serem nosaltres demà ja mateix amb les semifinals. Comença la de l'Astral Pool a 1:15 del migdia, per tant des d'un quart d'hora abans estarem nosaltres allà, a més amb els comentaris de la Samantha Miquel, excapitana de l'Astral Pool. I també dissabte, en cas d'arribar a la final, mateixa hora, a partir de la 1 del migdia, en directe a Ràdio Sabadell. Recordem que l'altra semifinal, el duel grec entre Buliakmen i Olympiacos, va a 11:45 del migdia. Aquest partit no el farem en directe, però explicarem tot el que passi, evidentment, a Ràdio Sabadell.
Doncs gràcies per haver vingut, Claudi Martí, president del club, que vagi molt bé, i que el dia de Sant Jordi hem de parlar molt de waterpolo, perquè nosaltres com que descansem una mica ho explicarem tot el dia de Sant Jordi, però vaja, que ho explicarem ben explicat, eh?
Esperem que puguem parlar el dia de Sant Jordi amb un gran somriure.
Que vagi molt bé i que tinguem la cinquena al sac, que és el que esperem. Pau, que vagi bé i que ens ho expliquis bé, per
Merci.
La ràdio. No et deixis cap gol.
No, cap ni un.
Al matí, amb Mireia Sanz.